Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a Migdia, COPE. Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I parlem de l'estiu. Parlem de l'estiu que ens afecta, i molt, molt. No sé si ho sabeu, però l'estiu canvia pràcticament tot. Tot. Des del punt de vista cerebral, és tota una revolució estacional, per dir-ho d'alguna manera. I és que, bé, si et pares a reflexionar ràpidament, arribes a la conclusió de que l'estiu sí que canvia el teu cervell. Sí que canvia la manera de fer les coses. Primer, bàsicament per una qüestió bastant òbvia. Per començar, la llum. La llum fa que això canviï, que canviï la teva manera de percepció. No és el mateix, clar, estar durant voltes a les 8 de la tarda, que encara hi ha sol i llum a la ciutat, que no a l'hivern, que a les 8 de la tarda ja fa temps que és tot fosc. Vull dir, la manera d'entendre les coses canvia. És una qüestió que estem acostumats, bàsicament, no? Fins i tot l'estiu, i això diuen molt els neurocientífics, ara parlarem amb una neurocientífica, activa xarxes cerebrals que l'estrès, doncs, apaga la resta de l'any. Que l'hivern, durant l'època de fer feina, d'estar al límit, doncs això s'apaga. Però l'estiu s'activa de moltes maneres. Evidentment, la llum, la manera d'enfocar l'estiu i les vacances fan molt de tot això. També té parts negatives, eh? I també és obvi que una de les parts negatives que afecta també el nostre cap és la calor. En parlem de tot això, de com afecta a la salut, de com portar-lo, de què s'encén i què s'apaga durant l'estiu al nostre cervell, de com afecta, bàsicament, aquesta estació estiuenca al nostre cap. I parlem amb l'Emília Redolar, que és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i neurocientífica. Emília, bon dia, benvinguda.
Què tal, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bueno, jo estava aquí aventurant-me dient que l'estiu afecta clarament el cervell. No sé, és així, tal qual?
I tant, sí. Tenim cada cop més evidències que el cervell pot afectar, o sigui, l'estiu pot afectar el cervell de dues maneres. D'una manera positiva, però també d'una manera negativa. I aquí tenim diferents estímuls, diferents aspectes vinculats amb l'època estiuenca que realment veiem que ens afecta la nostra salut cerebral d'aquestes dues maneres.
Bé, Emília, per començar de bon rotllo, quines serien les positives?
Pues mira, la positiva és que nosaltres a l'estiu tenim més quantitat de llum i això fa que el dia s'allargui una mica i que fem més coses. Normalment fem més coses fora de casa. A l'hivern el dia acaba a les 6, a les 7, es fa de nit i ja tot el repertori d'activitat que fem i que fem fora doncs queda de reduir. I ara l'estiu queda molt més ampliat. I això passa que nosaltres tenim més xarxa social, tenim més activitat amb iguals, amb amics, amb família, i això d'alguna manera pot ajudar a baixar el nivell d'estrès, perquè sabem que un punt molt important per baixar l'efecte del cortisol, que és la principal hormona de l'estrès sobre la nostra salut del cervell, és el tenir aquesta activitat social.
Clar, el fet de tenir més relacions socials suposo que activen altres zones del cervell o zones del cervell que no sé si amb les pantalles o amb les xarxes socials queden una mica més amagades. O no té res a veure.
Sí, no, està molt vinculat, perquè realment l'ús de les pantalles té efectes. Nosaltres, de fet, ja al laboratori, a la universitat, hem estudiat molt l'efecte de les pantalles, i el que veiem, no tant el que és la pantalla en si, sinó l'ús que s'enfada la pantalla. Si nosaltres fem servir el mòbil o un iPad per un contingut curt, ràpid, canviant, com és TikTok, Instagram, tot això veiem que dificulta molt el funcionament de les xarxes neuronals que estan implicades en l'atenció i les funcions executives i a la memòria a curt termini. I aquestes funcions queden menoscabades. Hi ha una part del nostre cervell, que es diu escorça prefrontal, sobretot la part dorsolateral, que quan nosaltres fem servir les pantalles amb aquesta tipologia de contingut molt curt, canviant, ràpid, amb píndoles d'informació molt ràpides, doncs aquesta part del cervell baixa el seu nivell d'activació i això fa que la nostra atenció no sigui tan adequada, això fa que la nostra presa de decisions no sigui la millor i fa també que puguem tenir problemes de memòria a curt termini o també a l'hora de buscar una alternativa, una solució alternativa a un problema, no ho fem tan bé que si no féssim servir aquest tipus de contingut.
Carai, Emília, això no sé, és possible que això també afecti a la atenció, per exemple, no és el mateix veure una pel·lícula de dues hores que veure continguts amb petites píndoles d'informació. Això pot tenir relació amb aquelles persones que no són capaces de posar-se una pel·li, jo què sé, a Netflix, una plataforma de dues hores que han de parar a aixecar-se perquè no poden menjar-se-la d'una tirada, aquestes dues hores?
Sí, sí, tant i tant. I això ho estem veient en les noves generacions que d'alguna manera s'estan desenvolupant amb l'ús d'aquesta informació ràpida i canviant i veiem que aquesta atenció sostinguda perquè ens permet llegir un llibre una hora o veure una pel·lícula, per exemple, al cine, que no et pots aixecar tan fàcil, no?, com a casa, i veiem que a aquestes persones els costa molt el poder mantenir l'atenció d'una manera sostinguda i és per això, perquè el seu cervell s'està acostumant a rebre la informació d'una manera molt ràpida i contingut que està molt, molt, molt esbiaixat cap a píndoles molt, molt curtes.
O sigui, mira, la cosa és tan interessant que m'he desviat de l'estiu cap a les pantalles d'una manera escandalosa, perquè m'he desviat de l'estiu completament. Estàvem parlant de la part positiva i m'ha acabat parlant de les pantalles, perquè és que és socialment és interessant com està afectant tot això.
I tant. I a l'estiu les fem servir més, o sigui que també estaria vinculat, perquè normalment veiem que a l'estiu l'ús de les pantalles augmenta, o sigui que sí, que està vinculat, sí. Sí.
Hi ha una vinculació. Bé, gràcies per donar-me un cop de mà, que no m'ha acabat tant. No sé si seria la part més negativa de l'estiu de cara al cervell, serien les pantalles, això que estaven xerrant.
Sí, les pantalles, l'estrès tèrmic, sobretot, perquè això també ens fa, durant el dia no pensem igual. Si nosaltres estem en una situació de molta, que hi ha molta calor i ens costa pensar més. Hi ha un fenomen que diem sobrecàrrega cognitiva, que hi ha moltes funcions que quan augmenta la calor, si, òbviament, si estem a casa, no tenim aire condicionat i hem de treballar, ens costa molt més treballar, molt més, i a més de dormir. Després també a l'estiu el que veiem és que és veritat que sortim més, tenim més xarxa social, però també, per exemple, consumim més alcohol, perquè normalment doncs està vinculat, ostres, fa calor, una cerveseta.
Correcte.
O sortim aquí, i és veritat que això també, per la nostra salut cerebral, veiem que el consum excessiu d'alcohol també pot tenir efectes negatius, però per contrapartida normalment a l'estiu el nostre metabolisme baixa i no necessitem tant contingut calòric. I això fa, per exemple, que la nostra dieta normalment ens ve de gust prendre amanides, peix, fruita, i això també veiem que és saludable pel nostre cervell. O sigui que al final, bueno, una de cal i una altra d'arena, anem compaginant.
Sí. Mira, jo t'anem a preguntar precisament per la dieta, si a l'estiu, bàsicament, una dieta determinada, doncs, que la dieta ajuda, no?, al cervell, si una determinada dieta, i amb això ja m'ho estàs responent a aquestes dietes més lleugeres, per dir d'alguna manera.
I tant,
Més lleugeres,
sí, sí,
en aquest cas. Uh-huh. Bé, quines rutines? Suposo que això podria servir per tot l'any, però igual a l'estiu és un bon moment per començar a aplicar rutines per aplicar la resta de l'any. Quines rutines podrien ser, o podríem aplicar perquè siguin beneficioses tant l'estiu com a l'hivern, de cara al nostre cervell i les nostres neurones?
Doncs, com a rutines d'aquí, jo una que recomanaria molt, perquè a l'estiu veiem que és just el contrari, és evitar l'ús de pantalles abans d'anar a dormir. Això, abans que ha sortit tant el tema de les pantalles, doncs les pantalles ja a l'estiu estem veient que s'allarga el dia i hi ha més llum, i el nostre cervell, per poder regular els ritmes biològics, fa servir molts estímuls, i un dels estímuls és la llum del nostre entorn. Després, un altre tema és el tema de l'exercici físic.
Uh-huh.
L'exercici físic, cada cop tenim més evidències que no només va bé pel nostre cos, sinó també l'exercici físic és bo per el nostre cervell, perquè al final sabem que 30 minuts d'exercici físic, i no estem parlant de córrer una marató, no, exercici físic moderat.
Per exemple, caminar de forma...
Caminar ràpid.
Correcte, sí, sí. Seria això.
Seria això. Doncs augmenta la formació de noves neurones a una part del nostre cervell que es diu hipocam, que és molt important per la memòria, aquesta part. És la part que ens ajuda a consolidar la informació, a guardar de curt a llarg termini. I cada dia es formen noves neurones i l'exercici físic el que fa és augmentar aquesta formació de noves neurones i això redunda positivament en tenir una millor capacitat de memòria, però també una millor regulació de les emocions, perquè també està implicada aquesta neurogènesi a l'hipocamp en la regulació de les emocions.
Sí, doncs, sí, sí. Emília Redolà, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i neurocientífica, gràcies per fer-nos 5 cèntims de com cuidar i com reaccionar el nostre cervell davant l'estiu. Molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs, mira, bàsicament la salut cerebral passa, en bona, a part de totes les qüestions naturals que ens arriben, com la llum, el que explicava Emília, les pantalles. Ojo amb les pantalles. Les pantalles, ja sabem, des de fa temps... No sabia que acabaríem molt incidint en les pantalles i és veritat que també és una d'aquestes obsessions, no una obsessió, però sí que perills que hem de tenir aixecades les orelles davant de l'utilització i la responsabilitat de l'utilització de pantalles, principalment al mòbil. Estem més enganxats del que sembla, eh? Va, que de seguida parlem dels Premis Princesa de Girona. Hi ha uns quants Premis Princesa de Girona que s'han donat ja en aquest 2025, ja s'ha fallat, com es diu, s'ha fallat els Premis Princesa de Girona, i de seguida parlarem amb un d'ells, amb un d'aquests premiats. És concretament l'empresa Innovamat, que és l'empresa educativa que vol transformar l'aprenentatge de les matemàtiques a les aules. En un moment en les que els resultats de les matemàtiques en els nostres alumnes estan... Bé, no és precisament una cosa de bojos, de bones. Com influeix una empresa com Innovamat a intentar reendreçar la situació? En parlarem amb el seu cofundador i premi Princesa de Girona Crea Empresa 2025 i en parlarem de seguida aquí a Migdia Cope a Catalunya i Andorra. Però abans, quantes veces te han dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pues ahora HSN te apoya en tus exámenes y oposiciones con sus mejores productos per la concentració i la memòria. Cafeïnes, fórmules úniques amb ingredients naturals. Fins al diumenge, atenció, fins al diumenge 27, fins al 60% de descompte en hsnstore.com. hsnstore.com. HSN. Nutrició de qualitat per una vida sana.
En verano, Herrera en Cope no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en Cope.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl sandía por 0,69 el kilo, ahorras un 30%. Y con Lidl Plus nectarinas por 1,99 el kilo, ahorras un 33%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass repara.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Va, parlem de dues coses, de matemàtiques i parlem dels Premis Princesa de Girona d'aquest any. Bàsicament, un dels premiats és el cofundador de l'empresa Innovamat, que és una empresa doncs, educativa doncs, que pretén transformar l'aprenentatge de les matemàtiques a les aules, per millorar. I no és estrany que es busquin maneres de fer les coses bé. Sembla, les matemàtiques són aquella assignatura que els joves, que els alumnes, tenen atravessada, molts d'ells, eh? El que les entén, perfecte, va de conya, però el que no és una cosa que és com una pedra en el camino, me recordó que mi destino era rodar i rodar, bàsicament en qüestions. I és que quan a les darreres competències, que són proves de competències, hi ha hagut un retrocés en aquestes competències bàsiques. De fet, els alumnes a Catalunya no arriben al mínim en ciències i matemàtiques. D'aquí la urgència de posar-hi remei. Entre altres coses, no? És que estem parlant d'una qüestió, d'un deteriorament important, perquè si parlem que els estudiants de quart d'ESO no arriben al mínim, a partir un mínim que, del qual es considera un nivell correcte d'assimilament de matemàtiques, no? Que són 70 punts. Però no ha funcionat gaire bé. Bé, parlem amb aquest Princesa de Girona, amb aquest Premi Princesa de Girona Crea Empresa 2025, el cofundador de l'empresa Innovamat, el senyor Andreu Doti, que el tenim al telèfon. Andreu, bon dia, benvingut.
Hola, José Miguel, gràcies per convidar-me, és tot un plaer.
I felicitats pel premi, eh?
Gràcies.
Has d'estar content, no?, quan es rep un Premi Princesa de Girona per la teva feina.
Sí, la veritat és que sí, també és no deixa de ser una feina que som molts, no?, que és d'equip i treballem amb equip, però sí, no, costa més assimilar-ho a vegades, no?, que aquest reconeixement després de tot l'esforç, però sí, estem molt contents.
És tota una trajectòria. Bé, per la persona, segurament hi ha molta gent que li sona el tema Innovamat, però què és Innovamat?
Innovat som una empresa, no deixem de ser, som una editorial matemàtica 100% especialitzada en matemàtiques, no?, basada en recerca. I ens dediquem a ajudar les escoles amb l'aprenentatge de les matemàtiques, posant molt el foco a la comprensió. Nosaltres intentem que, bueno, el que diu la recerca és que si tu ets capaç d'entendre el que fas, no?, l'aprenentatge és molt significatiu. Clar. Històricament, aprofito, molt ràpid, històricament, sí, hem donat molta importància als procediments, que ho són molt importants els procediments. Però intentem, no?, el que intentem fer una miqueta és donar-li també molta importància al concepte, el que es diu el treball conceptual, abans d'anar als procediments, abans de ser molt fluid i practicar molt els procediments. I nosaltres ens enfoquem molt al mestre. En cap cas, que també hi ha de vegades malconcepcions, en cap cas connectem el nen a una pantalla. Uh-huh. Ens enfoquem amb guies pel mestre.
D'acord, és a dir, que és una mena, per entendre-ho, formació del professor, del mestre.
És una molt bona forma de definir-ho, no? Històricament, sempre hem tingut llibres de text, nosaltres també portem llibres,
sí,
però a la nostra principal cosa és la guia didàctica, o que la guia et diu, igual que el llibre, què fer, quins continguts, però nosaltres posem molt èmfasi en com portar-los a terme, a la trajectòria didàctica, no? Com aprendrem a sumar? Com aprendrem, per exemple, a comptar? ¿Vale? Una tonteria com el comptatge. El comptatge, doncs, ostres, la ciència ens diu que hi ha tres tipus de comptatge, que hi ha el comptatge acústic, que hi ha el comptatge resultatiu, que és relacionar el so amb els objectes, i que hi ha el comptatge cop d'ull, que es diu subitizing. Doncs tota aquesta ciència intentem apropar-la a les escoles. Molts mestres ja la saben, molts mestres ho fan molt bé, i altres els intentem ajudar, i encara els ajudem més, és el que ens intentem enfocar.
Ostres, suposo el repte de ser majúscul, perquè tal com estan els resultats de les proves de matemàtiques en els alumnes, ostres, hi ha molta feina per fer aquí, eh?
Sí, hi ha molta feina que fer i té molt sentit el que fem, i és molt important tots anar a una. El context social no és fàcil, no? De canvis socials, de moltes menes, no? Però crec que la direcció en general és bona, s'ha de seguir en aquest sentit.
Clar, un cop muntes i tens tota aquesta manera de fer les coses, com dius, ostres, és interessant perquè aquesta manera és una manera millor per ensenyar i aprendre matemàtiques que la que habitualment teníem de memoritzar de tota la vida.
Tampoc és una cosa que també és molt important matitzar, eh? Com tu em deies a la introducció, jo soc enginyer, sí que soc un dels cofundadors, però des de ben principi vam tindre molta sort perquè vam poder convèncer a dues dones, a la Cilia i la Laura, que les dues són matemàtiques, professores de matemàtiques, doctores en didàctiques matemàtiques, ja són com les científiques, no? I a dia d'avui ja tenim més de 10 doctors i doctores en didàctica a les matemàtiques. Al final, no és tampoc que sigui una nova forma. Al final, les matemàtiques són les que són, no? El que s'intenta és, bueno, és anar apropant a l'aula el que fa molts anys que des de les universitats i diferents centres de recerca s'ha descobert. Aquí l'únic perill, l'única qüestió és que s'han de trobar els equilibris, no? Tampoc podem passar d'un aprenentatge que era superprocedimental ara un aprenentatge 100% conceptual o manipulatiu. És molt important que li donem importància a la construcció del concepte, a entendre el que fem, però també és molt important, no?, que seguim practicant i que siguem fluïts, no? Perquè al final, un dels reptes és que la matemàtica és molt acumulativa. Es va acumulant. I si no som molt capaços de construir uns molt bons fonaments, d'automatitzar-los, de mecanitzar-los, però és clau també, no?
Doncs felicitats per la iniciativa i per això teniu aquest premi de Princesa de Girona, que era Empresa 2025 a Innovamat. Andreu Doti, cofundador de l'empresa, cofundador d'Innovamat. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per aquestes que has tingut aquí amb nosaltres sobre Innovamat. Molt amable.
Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de compartir-ho i gràcies per convidar-me.
Ai, les matemàtiques. Aquesta pedra a la sabata, a vegades, eh? I és una manera que... Bé, és interessant d'analitzar i mirar. Bé, de seguida arribarem a 2:15. I a 2:15, doncs, actualitzarem la informació de serveis. El temps, el trànsit i els esports. Vigilem perquè ja s'apropa, ja està aquí. Encara tenim avui un dia les temperatures... Aquesta tarda recuperaran una mica pujaran les temperatures, una mica més de calor que ahir, però és que demà dimecres, sobretot ja a partir de migdia, ja comencen les alertes per aquest embussament d'aire fred que ens es posarà sobre de Catalunya i que deixarà pluges que localment poden ser molt abundants. Va, de seguida ampliarem tot això i després de la informació de serveis parlarem precisament d'això, de l'augment de 6 graus donat a les onades de calor de cara a fi de segle. De seguida en parlem.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
De dilluns a divendres, momentos... amb Luis Rodríguez.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis. Comencem per la meteo. I és que de cara a aquesta tarda sí que esperem un augment de les temperatures. Pujaran les temperatures aquesta tarda. De fet, hi ha un predomini, sobretot a ponent del sol, i núvols al litoral i prelitoral. Bàsicament, núvols... No esperem pluja. La mar està molt picada, molta precaució a les platges amb aquestes banderes vermelles i grogues que estan ondejant a moltes platges de Catalunya per la situació marítima. El peix gros ens ve demà, demà dimecres, ja pel matí, ja esperem un augment de la nuvolositat, boires i alerta per intensitat de pluja localment forta cap a la part nord-occidental de Catalunya, el Pallars Jussà, la Noguera, l'Arturgell... Aquesta zona té una alerta activada pel Meteocat per la intensitat de pluja. La pluja serà, sobretot, cap a ponent. Cap a ponent és on esperem pluja, insisteixo, amb certa intensitat conforme vas cap al nord, d'aquesta zona cap amunt. Per la tarda la cosa empitjorarà, perquè se'ns posarà sobre ja de ple, sobretot a partir de migdia, tarda, nit, de nit de dimecres cap a dijous, aquesta bombolla d'aire fred que ens afectarà de ple i amb força. I en aquest cas, per la tarda, tarda-nit, hi ha una alerta activada a tot el que és la part oriental de Catalunya. Des de... Si tracem una línia del Tarragonès cap al nord, d'aquí cap a Orient, totes les comarques de Barcelona i Girona, doncs tenen una alerta activada per una intensitat de pluja que intensitalment, localment poden ser de forta intensitat, i localment, sobretot cap al Berguedà, acompanyada de pedra. Així que molta atenció amb tot això. Després de tot això ens vindrà una davallada important de les temperatures, ho notarem clarament de cara al matí de dijous, però ja tindrem temps de parlar de tot això. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Parlem amb el Servei Català de Trànsit, amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la ronda de dalt. A l'altura de Vallebron hi ha unes obres que tallen un carril en cada sentit i sobretot provoca retencions en sentit Llobregat, on hi ha 5 quilòmetres de circulació molt lenta des de l'altura de la Meridiana. També destaquem, en sentit contrari, en sentit Besòs, hi ha 2 quilòmetres també d'aturades arran d'aquests treballs a peu de carretera. Altres accessos amb aturades és l'autovia 2, amb complicacions a l'altura de Cornellà del Llobregat, perquè hi ha tallat l'enllaç cap a la B20, i també l'autopista P7 amb aturades a l'altura de Cerdanyola del Vallès al llarg de 2 quilòmetres a la calçada en sentit nord, en sentit Girona, perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. També aturades a la B30 lateral d'aquesta autopista a l'altura de Barberà del Vallès, també en sentit nord. I avui acabarem situats a la C14, a la demarcació de Tarragona, concretament a l'altura de Reus. Hi ha un accident que talla un carril de la calçada en sentit Salou, així que si circuleu per aquest tram cal extremar la precaució. De moment això és tot, molt bona tarda.
Gràcies, Fina, cuida't, bona tarda.
Igualment.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia.
Bé, ja tenim a Rashford, al Camp Barça, i ja està entrenant amb Flick.
Aviam, està
que
cobrint...
Que le va poner les piles.
Bueno, aviam, igual ha vingut ja amb les piles posades.
Bueno.
Perquè de moment el full de ruta és aquest, doble sessió avui dels homes de Hansi Flick, en principi demà presentació, i em diu el Víctor Navarro que ara mateix està cobrint un altre dels requisits previs a ser jugador del Futbol Club Barcelona. Sap vostè el que han fet?
Una vostè, té mobilitat?
Vostè... No va per aquí la cosa. Vostè està a Londres, vostè sap aquelles cabines de telèfon tan clàssiques
tan britàniques, tan londinenses,
sí. British Telephone, doncs s'han fet amb una i l'han portat a la gespa del camp, de la ciutat esportiva. I li han fet a Rashford posar al costat de la cabina, per il·lustrar la seva sortida d'Anglaterra i l'arribada al Futbol Club Barcelona.
Pues això ho hauríem de fer a la Monumental de Barcelona, a la plaça de Toros. Posen allà enmig la cabina i surt de la similitud de les Illes Britàniques cap a l'Espanya
no sé,
torera.
Jo, miri, és que per aviam.
O bé,
per
si acabada... és cap a Catalunya, podríem posar, jo què sé, no sé...
Per acabar d'arrodonir el tema, per acabar d'arrodonir el tema, igual algun dia d'aquests a Rashford li posen la cabina de Antonio Mercero i José Luis García.
Pues igual, no sé.
Igual surt igual, no... pensa...
A què se li passa pel cap aquestes posades en escena?
Miri, avui hem tingut un debat interessant a la redacció, perquè això de les xarxes socials, de la presència i tal, de la innovació, doncs sembla que ja és un tret que ha arribat a la nostra vida per quedar-se i que moltes entitats esportives ho estan incorporant. D'altres són una mica més resistents, potser perquè són més clàssiques, si avenen més amb un altre protocol de fer les coses. Però vaja, que Rashford està...
Estic veient el Víctor Navarro ara...
Ah, sí, control. Però si no treballa avui.
Víctor!
No treballa avui el Víctor.
A què se li passa pel cap aquestes posades en escena? A veure si m'ho pots explicar.
Què? Si ho sap, no li dirà.
Bueno, ja m'ho explicarà.
Jo que si ho sap, no li dirà.
Ja m'ho explicarà. M'ha fet així com ja m'ho explicarà.
No, és que jo li vaig fer, ara fa 2-3 dies, li vaig fer una pregunta al Víctor Navarro i també em va dir... sap què em va dir el Víctor Navarro? Gil, no me preguntes eso.
Gil.
No me preguntes
eso. Si te tengo que explicar esto, tendré que matarte.
No, va a ser directo. Oye, Víctor, es veritat que... Escolta, tú... Gil, no me preguntes
eso. Si te lo digo...
Punto.
Tendré que matarte.
Va, el que ja és oficial,
sí.
El rival del Gamper, del sí. Barça, el Còmoda, Cesc Fàbregas i Sergi Roberto,
molt bé.
També a la mateixa nota s'anuncia que el partit es juga, efectivament, el 10 d'agost, efectivament, a la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona.
Tenim la prèvia de la Copa Catalunya, no?
Tenim la prèvia de la Copa Catalunya. Per part de l'Espanyol la cobrirem amb Pablo Ramon. Per part del Girona està el pobre Alejandro Laguna mirant a veure si avui... ja ni que sigui un sospirito del Girona. El Girona, l'última notícia en forma de mercato és la...
Ha fitxat?
No. Ah. No només no ha fitxat, sinó que ha vist com Misehui surt cedit a l'Aris de Salònica.
Clar, que no sobren efectivos.
És la prèvia de l'Espanya-Alemanya de l'Euro femenina. Repassarem el pas a nit pels micròfons del partidazo de la blaugrana Patri Guijarro. I escolti, una altra bona notícia. Sergio García, l'exjugador del Barça i de l'Espanyol, Sergio García,
sí.
Nou seleccionador espanyol sots 17. La seva bona feina a l'Adam li catapulta, per dir-ho d'aquesta manera, l'organigrama de les inferiors de la Roja. I escolti, molta cosa poliesportiva. En bàsquet, Àlex Sabrines, 31 sí. anys, anuncia en xarxes la seva retirada del món del bàsquet. Plega el capità del Barça.
Estava fent una reflexió sobre si continuar o no.
Necessitava uns dies per reflexionar. La història d'Àlex Sabrines, si fa no fa, la coneix públicament tothom. Als 31 anys diu adeu al món del bàsquet. I allò que dèiem de la innovació, fa uns minuts la penya, el Joventut, ha pujat un tuit que diu torna, amb dues erres, torna. Clar, si tu dius dues erres... El cap se te'n va cap a Ricky Rubio.
Ricky Rubio.
Que tornaria... Torna, amb dues erres. Tornaria a defensar la samarreta de la penya. I escolti, el nom del dia en plana poliesportiva...
Sí, gran hora, eh?
Iris Tió, primera campiona del món de natació artística modalitat sol lliure individual. I a més, els homes del waterpolo ja estan a la final, han eliminat Grècia a la tanda de penals. Un clàssic del futbol sala, Javi Rodríguez, és el nou tècnic del Futbol Club Barcelona i també fa uns minuts s'ha fet oficial el que ja havíem comentat en aquesta
ja,
sintonia.
Ja se sabia això.
La Ryder Cup del 2031 es jugarà a Catalunya, es jugarà al PGA de Caldes.
Serà la segona vegada que juga
a Espanya.
A Espanya, eh?
Sí, senyor. La primera a Valderrama,
sí.
Al sud, i avui ara ja toca... A Caldes,
de Malavella, Girona. Molt bé, és una notícia que ja se sabia abans del cap de setmana, ja s'havia filtrat, per dir-ho d'una manera. Calia fer la cosa oficial, eh?
Clar, és que calia organitzar cosetes i, miri, ja està, eh? Confirmat de totes, Ricky Rubio, nou jugador del Joventut de Badalona per la propera temporada.
José Luis Gil, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb ell mateix, amb el José Luis Gil, que ens ho explicarà i ampliarà, eh?
Yo saco el córner y yo lo remato.
Sí. Muy bien, pues ahí vamos. José Luis, una abrazada.
Una abrazada.
Ya, a vegades barrejo idiomes i em lio amb el bilingüisme.
Adeu.
Cuidis. Que m'he despistat. Ah, sí, ara, què passa? Mira, de seguida parlarem d'un estudi que ha fet l'ICTA amb la UAB, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, l'ha fet Sergi Ventura, que és investigador de l'ICTA i tot el seu equip, i ha arribat a una conclusió. És un estudi sobre les onades de calor i les temperatures aquestes, que cada cop que hi ha una onada de calor ho patim més, no? Doncs, si la cosa no canvia, l'estudi ha donat, atenció, perquè la xifra, si arriba a ser, no sé si nosaltres la veurem, però és per posar-se les mans al cap, l'estudi dona un resultat d'un augment de 6 graus, 6 graus, 6 graus, en onades de calor de cara al final de segle. És a dir, a Ponent, on arribaven els 40 i pico, doncs podríem arribar als 50. 50! Bé, de seguida en parlem d'això aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Quien compra un frigorífico Liebherr en El Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca Liebherr. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además, una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 30 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un estudi que ha fet l'ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona ha arribat a una conclusió gens esperançadora, més aviat alarmant, i amb les mans al cap. És veritat que queda molt i és veritat que poden canviar molts factors, això és veritat, però si les coses van com ara, tal com van ara, sense cap variació, l'estudi conclou que les onades de calor de final de segle, de final d'aquest segle, dona un augment, tindran 6 graus més. 6 graus més significa que a Ponent es pot arribar tranquil·lament als 50 graus. Ja està, és això. O sigui, és una absoluta bogeria. Parlem amb el Sergi Ventura, que és investigador del delicte. Sergi, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, aquests 6 graus en onades de calor és... s'haurà de fer alguna cosa.
Sí, és una burrada. El que sí que hem de comentar és que és un escenari negatiu, perquè, com tu has dit, hi ha molts possibles escenaris de canvi climàtic, i aquest seria un escenari de conflictes regionals, és a dir, on la disminució de gasos d'efecte hivernacle no és la principal preocupació de les principals potències, com sembla que anem encaminats.
És a dir, que si seguim en aquest nivell, seria un escenari cada cop més possible.
Sí, sí, per desgràcia sembla que ens estem quedant curts amb les projeccions i aquest sembla un dels probables, sí, sí.
Però és que si parlem de 6 graus més en una onada de calor, estem parlant de paralització absoluta i total d'una ciutat i tothom a casa a recollir-se i amb aire condicionat, eh?
Sí, sí, són valors molt elevats que es produirien especialment aquestes diferències en zones urbanes de l'interior de l'AMB, en aquest cas. Nosaltres ens hem centrat a l'àrea metropolitana de Barcelona i es donarien, doncs, això en zones urbanes on hi ha aquests materials artificials que absorbeixen gran part de la radiació incident, on hi ha aquesta manca de vegetació, doncs tot aquest còctel, no, sumat a aquest escalfament global, doncs generaria aquests valors tan extrems.
Sergi, a partir d'aquí què es pot fer? Tot això té algun tipus de remei, algun tipus de solució?
Bé, la primera...
A part de la resiliència i l'adaptació, que ens tocaria aguantar temperatures de 50 graus.
Sí, sí, no, exacte. Vull dir, a part d'això, o sigui, la principal, òbviament, aquesta reducció dels efectes de gasos i hivernacle, no? Però més localment sí que podríem intentar adaptar les ciutats a aquestes temperatures. Hem vist que ha funcionat molt bé aquí a Barcelona i climes mediterranis com el nostre aplicar cobertes blanques. Això faria, doncs, que les temperatures, ja no només externes, sinó també dins dels edificis, disminuïssin notablement, i amb això, que això comportaria també amb la reducció de l'ús de l'aire condicionat, per tant, d'electricitat, i, bueno, i a part d'això també incrementar aquestes zones verdes i aplicar-hi una irrigació, és a dir, un rec important, perquè hem vist que quan deixem que aquesta vegetació s'assequi no exerceix la funció de refredament, no? Aquesta evapotranspiració per refredar l'entorn, doncs en condicions d'estrès hídric i tèrmic les plantes, doncs, no ho exerceixen.
Sergi, clar, estaves parlant de tot això i jo m'imaginava onades de calor extenses amb aquestes temperatures absolutament brutals. Clar, suposo que l'entorn, això també canvia, no? L'entorn natural canvia per cent, en tot cas, per adaptar-se.
Sí, i de fet hi ha estudis que han vist d'aquesta capacitat d'adaptació, no? De la població humana. Vaja, jo no en sóc expert, però sí que hi ha molts estudis parlant d'això. Hi ha adaptacions al curt i al llarg termini, però sí que és veritat que, per exemple, a finals d'estiu suportem millor la calor, no?, que a inicis. Doncs això seria un exemple d'adaptació a curt termini, però també n'hi ha a llarg termini. Però, clar, un canvi tan sobtat com seria, en aquest cas, aquests 6 graus de cara a final de segle, vaja, no hi ha adaptació que arribi a suplir això, no? Però, vaja, sí que hi ha totes aquestes estratègies d'adaptació per zones urbanes que podríem compensar parcialment aquest increment de temperatures.
Sergi, conforme, ara que parlem d'adaptació i conforme a la freqüència d'aquests fenòmens, també hi haurà un augment dels fenòmens tipus onades de calor?
Bé, aquesta metodologia el que ens centrem és projectar episodis que ja han succeït, és a dir, no analitzem la freqüència, però sí que altres estudis, doncs, indiquen que no només hi haurà un increment d'aquesta intensitat, sinó també de la freqüència i també de la duració d'aquestes onades de calor. Per tant, segurament haurem de canviar el criteri que fem servir ara d'onada de calor, que ens basem en percentils de dades d'estiu, doncs segurament l'haurem d'adaptar perquè doncs, aquests valors seran molt més elevats i hi haurà molts més dies que es podrien considerar com a tal, com a onada de calor.
Sergi, com heu fet l'estudi? Com heu arribat a aquestes conclusions?
Doncs bé, nosaltres el que hem fet és això, projectar totes les onades de calor que hem vist al llarg del darrer període climàtic, de 1991 a 2020, doncs l'hem projectat a mitjans i finals de segle, utilitzant una metodologia que es diu pseudo-global warming, i aleshores hem modelitzat amb un model a alta resolució que considera molts paràmetres urbans, no?, per veure tot aquest efecte d'illa de calor dins de Barcelona i totes les zones urbanes de l'AMB. Aleshores, doncs, fer aquestes simulacions aplicant aquestes condicions inicials que ens podem esperar a mitjans i finals de segle, doncs és quan hem vist aquests valors de temperatura. I no només temperatura, sinó reduccions d'humitat per lleugers canvis en les brises marines, que també poden ser, en certa part, sensibles a aquest escalfament global. I bé, diversos canvis en diverses variables meteorològiques.
Sergi, gràcies per atendre'ns, però no saps com m'agradaria que aquest estudi estigui totalment equivocat. Vull dir,
creu-me que hi ha molts dies que a mi també m'agradaria.
No saps com m'agradaria dir, mira, és un escenari que podia ser, però no serà.
Absolutament.
Tant de bo sigui així, eh? Sergi Ventura, investigador de delicte. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Jo suposo que aquesta sensació de que l'estudi estigui equivocat, doncs la podem compartir tots, no? Estic pràcticament convençut. Vinga, va, que de seguida parlarem d'una moda d'aquest fer exercici del culte a la imatge i aquestes històries, i aquí entra un factor, anabolitzants. De seguida en parlem, aquí a migdia, Cope a Catalunya i Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Parlem del fitness. Del fitness i la seva relació amb la salut del nostre cor. Fitness i salut cardiovascular. Parlem de tot això amb el Rubén Noda, que és graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i especialista en rehabilitació cardíaca a INSCOR Barcelona. Rubén, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantado hablar contigo. ¿Cómo casa el uso de anabolizantes en el mundo del fitness, especialmente entre los más jóvenes? Este fenómeno hay un culto al cuerpo que a veces tiene consecuencias devastadoras para la salud, sobre todo la cardiovascular. ¿Hasta qué punto es común hoy el uso de anabolizantes en personas que hacen deporte o quieren mejorar la imagen?
Pues sí, mira, siempre es algo que siempre ha estado, pero ahora mismo es mucho más de lo que creemos. Además, el uso de anabolizantes ya no es exclusivo del culturismo profesional a nivel deportivo, powerlifting, etcétera, sino que lo estamos viendo en gimnasios convencionales, comerciales, incluso en chicos y chicas desde los 16 años que simplemente lo que buscan es verse bien, además de subir contenido a redes y además cada vez más monetizar su físico. Estamos hablando de que, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos ha indicado que el 70% del uso de anabolizantes está haciendo por motivos estéticos y no deportivos, y que además tras la pandemia se ha disparado el consumo un 20%.
Caray, esto es bastante preocupante, ¿eh? Pero por ese auge, sobre todo en jóvenes, supongo que tiene que ver con esto que estabas comentando, ¿no? Redes sociales y sobre todo este culto a la imagen.
Claro, es como toda la presión que conlleva, ¿no? Estamos al final en una sociedad que premia la imagen por encima de todo, por encima también de la salud, y en una sociedad donde manda Instagram, TikTok, OnlyFans y además este ideal del six-pack eterno, ¿no? Todo esto genera, sobre todo en jóvenes, una presión estética brutal que los empuja a buscar resultados más rápidos. Además, se están fomentando bastante productos como los SANS, que serían las iniciales en inglés de moduladores selectivos del receptor de andrógenos, que básicamente esto son como los primos modernos de los esteroides anabolizantes, pero se han vendido como que reducen los efectos negativos de estos. Y bueno, ya se ha visto que no, que también causan daños graves en varios órganos y, por hacer un símil, sería como los vapeadores en los fumadores.
Ya. Vaya, es realmente preocupante. Pero, y vamos a la relación de este tipo de consumos con el corazón. ¿Qué efectos tiene sobre nuestro corazón esto?
Sí, pues mira, son varios. A corto plazo, hipertensión arterial, es muy probable, taquicardias y arritmias, existe mayor riesgo de hipercoagulabilidad, sería mayor riesgo de trombos y de infartos, y además cambia la estructura cardíaca. El corazón se puede hacer más grande y no precisamente por algo positivo. Y a medio y largo plazo puede haber una dislipidemia severa, el colesterol malo aumenta y el bueno se reduce, se forma más placa, más colesterol, grasa, etcétera, en las arterias. Puede haber fibrosis miocárdica, que básicamente el tejido del corazón se vuelve un poquito más duro y pierde funcionalidad, pierde elasticidad. Y lo más alarmante y preocupante es que incluso las personas que decidan dejar de consumir anabolizantes, se ha visto efectos sobre el corazón, insuficiencia cardíaca, arritmias e incluso muerte súbita hasta 10 años después de haberlos dejado, que no es solo de ese momento en el que lo están tomando, vamos.
O sea, no es dejarlo y te limpias, esto no va así, o sea, los efectos permanecen.
Hay que pensárselo muy bien.
Exacto, exacto. Bueno, ¿y afecta principalmente al corazón, solo al corazón, o hay algo más? Porque con toda esta lista que me has dado, supongo que no se queda solo en el corazón esto.
Claro, al final afecta a todo el cuerpo. Por solo ponerte algunos ejemplos, a nivel de hígado hay mayor riesgo de hepatopatías graves. A nivel de sistema hormonal, el tamaño de los testículos se reduce, puede causar infertilidad y también puede causar disfunción eréctil. Se ha visto cambios de humor, agresividad, incluso síntomas depresivos. Y a nivel de piel y de estética, que al final también es lo que muchos buscan, puede haber acné severo, caída del cabello, gigantomastia, que es un aumento de las mamas. Pero bueno, centrándonos de nuevo en el corazón, lo que se ha visto además que en el caso del corazón estos daños pueden ser irreversibles.
Ya. Caray, bueno, ¿qué se puede hacer para prevenir o revertir esto? ¿Qué se puede hacer?
Claro, no es sencillo, pero lo primero que tendríamos que hacer es educar. Aquí no se está juzgando a nadie, cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero está claro que nadie debería usar estas sustancias sin conocer todos los riesgos que conlleva y asumir las consecuencias. Segundo, habría que detectar estos casos de complicaciones y rehabilitarlas. Y es importante que estas personas que estén consumiendo incluso sin síntomas se hagan un seguimiento con un cardiólogo, además de otros profesionales como puedan ser los endocrinos.
Caray,
y luego, por último, sí.
Dime.
Nada, y luego, por último, tanto a nivel de empresas, a nivel de instituciones públicas, etcétera, pues intentar fomentar el deporte bajo la salud y no simplemente la estética con toda esta presión.
De acuerdo, que precisamente es lo que está provocando todo esto, o la mayoría de cosas que me estabas explicando, esta presión estética, este culto a la imagen, esta psicosis por ese cuerpo perfecto.
La comparación continua.
Sí, el estar en el escaparate. Mira, no, yo voy a hacerme una cuenta de TikTok o lo que sea. Caray, pues molta atención, baixó. Pues Rubén Noda, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y especialista en rehabilitación cardíaca en Inscor Barcelona. Oye, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Nada, a ustedes.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro. Derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem a punt d'arribar a les 2. De seguida actualitzarem tota la informació a mediodia a COPE. Vigileu perquè ja el Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, ha augmentat l'alerta a taronja de cara a dimecres. Dimecres per la tarda vespre, per aquesta gota freda que s'estira a sobre. O sigui que la intensitat de pluja encara és més... S'ha de tenir més les orelles aixecades. Tot això anirà evolucionant i anirem veient. Bé, recordeu que totes les xerrades que han fet en darrere COPE Catalunya i Andorra, com a migdia COPE, les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les 2. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia COPE. rebin la salutació de que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.